Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé. Màniga curta, però veig de camisa, eh? Camisa remengada.
Sí, sí, una miqueta de...
Però samarreta te'n poses tu? O
sí, a vegades.
Tan gentil
no.
I tan...
No.
Hi ha contenció, Artur Ramon?
A vegades, però no m'agrada anar amb samarreta i americana, eh? Això és tipus una mica curtera, això.
Sí, allà al Montseny, que sí. Vas tu, que tens allà una casa sí. Paradisíaca, allà màniga curta algun
sí,
dia?
Sí, moltes vegades.
Moltes
sí,
vegades.
Sí, sí, sí.
Et passeges pel bosc quan és estiu, per allà?
Molt. Pujo molt al Matagalls
sí.
I m'agrada fer excursions per allà. És una meravella, el Parc Natural del Montseny és un dels paraïsos que tenim a casa nostra.
De fet, és un dels paraïsos, però és un dels llocs que també s'han de cuidar perquè ara venen altes temperatures,
sí.
Pugen, per tant, hi ha risc d'incendis.
Efectivament. Tot i que allà, jo fa 30 anys que hi vaig i no recordo cap incendi important, així com recordo el de Montserrat o el que va haver a l'Empordà no fa massa, allà no. I em dóna la sensació que està ben protegit i ben cuidat. I a més plou bastant. Hi ha un microclima que fa que això ajuda a que hi hagi menys incendi.
Ens ho dirà el Joan Herrera. Joan, bon dia.
Bon dia.
El Joan és sergent de la unitat GRAF del grup de reforç d'actuacions forestals i la pregunta és clara i directa. Com tenim a hores d'ara els boscos, Joan?
Bueno, no és que sigui una temporada molt diferent d'altres, tot i que tenim altes temperatures ara a la primavera i això fa que el risc d'incendi ara s'hagi incrementat.
Joan, quan temps fa que ets bomber?
Jo, al voltant de 30 anys.
I quin ha estat l'incendi més impactant que has viscut?
Bueno, com a incendi impactant, normalment és el que hi ha víctimes per mig i llavors són aquests els que més t'impacten pel grau d'afectació personal que pots tenir. Però com a incendis grans, importants, doncs la Jonquera 2012 va ser un incendi molt gran, que en poc temps va cremar moltíssimes hectàrees.
Clar, segurament una de les coses que més impacta no, de la vostra feina és aquesta sensació de que esteu lluitant contra la violència de la natura, no? És a dir, com et sents davant d'aquesta virulència de les flames?
Bueno, de vegades impotent, perquè veus aquestes alçades de flames, intensitat i longitud de flama, que et sents impotent i abans has de buscar altres recursos, altres estratègies de cara per fer front a aquests incendis.
Joan, i després de tants anys d'experiència, va, la pregunta del milió. Com definiries el foc?
Bueno, el foc té certa aparència atractiva, no?, del moviment, de com es mou, com es va cremant, diferents alçades d'incendi, diferents colors. Bueno, en certa manera té un cert atractiu també per nosaltres que estem convivint amb ell bastant temps a l'any.
Avui parlem precisament d'això, una mica de l'atracció, si és que en trobem a la pintura del foc. Joan, gràcies per atendre'ns.
De res.
Que vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Hi ha hagut molt foc a la pintura, Artur Ramon? Déu-n'hi-do. Els pintors han estat atrets per pintar tot allò que està en moviment, perquè té un desafiament increïble. El cel, el mar, el foc, i són elements molt difícils de copsar amb un mitjà estàtic com és la pintura.
Perdona, Ricard, mira què deia el Joan, d'aquesta atracció
sí.
Pel moviment de les flames, no?
El moviment...
Suposo que els pintors els devia passar el mateix.
El color...
Incontrolable.
El color, la llum... I l'impacte que pensem, sobretot en la pintura antiga, l'impacte que en molts pintors va deixar el foc i després surt això a les seves obres.
Avui ens has portat quadres que els oients poden recuperar a través del Twitter, @elsuplement. El primer és un quadre on veiem aquella sensació del foc que està envoltant, que està rodejant fins i tot d'aquest color vermellós. En aquest cas, no sé què és això, com una ciutat, què acaba sent això?
És una ciutat destruïda, cremada, devastada pel foc. L'impacte de veure una ciutat devastada és increïble, és brutal.
Els colors foscos...
Sí, sí, sí. Jo no fa massa vaig estar a Guernica i vaig amb uns amics i vaig tenir la sort, o el privilegi, vaja, de conèixer un supervivent del bombardeig. Un nen de 12 anys, un senyor ara de 96, que va veure com la ciutat estava devastada totalment pel foc.
Què t'explicava?
M'explicava l'impacte que va rebre, com es va tirar la ria, com va intentar allà sobreviure, perquè després anaven els avions ametrallant en els que intentaven fugir, i l'impacte aquest estava gravat a la retina. És més, quan va acabar de parlar,
se li van posar els ulls banyats amb llàgrimes i vaig entendre moltes coses. Entre altres, aquell dia vaig comprendre bé el Guernica a Picasso. Això és una cosa similar al que li va passar al Bosco. El Bosco, quan tenia 12 anys, la mateixa edat del senyor Guernica, va veure com la seva ciutat va ser cremada, d'Herbog, que és la ciutat que li dona nom, absolutament pel foc, i pràcticament amb quasi no totes, però moltes de les seves obres, com aquesta que hem portat avui, el tríptic de les Temptacions de Sant Antoni,
sí,
pintat el 1490, el Bosco incorpora incendis, perquè formava part de la seva biografia i els utilitzava quan la iconografia li anava bé, com en aquest cas. No?
És una ciutat caòtica, amb flames, veiem una desena de personatges, sí, en un entorn totalment destruït, devastat.
És un quadre, una de les obres més importants del Bosco, i que a més va significar, a més, un llibre de Flaubert. Flaubert és conegut per Madame Bovary, però un dels seus llibres més importants són les Temptacions de Sant Antoni, que el va estar escrivint durant tota la seva vida, des de l'impacte que va tenir quan va veure aquest quadre de molt petit a Lisboa, fins pràcticament que quan va morir. Va anar treballant sobre aquest quadre, perquè a l'exposició del Bosco l'any passat al Prado, quan el veies, és impactant.
Explica... És un tríptic, realment?
És un tríptic, clar, és un tríptic. Hi han tres panells.
Sí. Hi ha foc a les altres parts?
A les altres parts no hi ha foc, hi ha foc en aquesta part central, que és la part justament que explica la capacitat que té Sant Antoni per resistir les temptacions. Sant Antoni és un sant ermità que vivia de la molla que li portaven els ocells, de les molles de pa, de l'aigua que treia de les arrels, i la idea que explica la llegenda àurea, que és com el best-seller, diguéssim, de les llegendes medievals, iconogràfiques, el que explica és que el diable va buscar tota mena de temptacions, es va disfressar de mil maneres, moltes vegades en forma de dona, perquè
que serien aquests personatges,
són aquests personatges per temptar-lo, perquè deixés la fe de Déu i pogués, doncs, i caure amb la temptació,
per tant,
del mal, del maligne.
Sant Antoni és un sant vinculat a la provocació, a la temptació.
És un sant de la categoria dels ermitanys, i que es retira al desert a pregar, i a, com passa també amb Sant Jeroni i amb tants sants, però en el cas de Sant Antoni el diable el vol temptar perquè deixi de ser tan absolutament pietós. I a vegades se'n surt i a vegades no. I hi ha taules medievals que veus com surten les urpes, per exemple, del dimoni amb travestit de dona. Hi ha la misogínia al darrere.
Aquí hi ha personatges realment dantescos, eh?
No,
jo no me'l voldria trobar al carrer de casa quan vaig a tirar les escombraries.
Peix, sí. El peix aquest...
Aquest peix aquest.
Hi ha aquesta,
tu trobes aquest peix sortint del teu pis
a les 8
del matí?
Per això que la imaginació, per exemple, que té el Bosco...
Esperpèntics.
Riu-te'n de totes aquestes animacions ara dels Pixar i de tot...
Una mica Tim Burton, una mica?
Sí, molt Tim Burton.
Tim Burton ha vist això, segur.
Clar.
I tota la iconografia, diguéssim, del cine així més fantàstic ha vist el Bosco, com ho han vist els surrealistes.
Tríptic
és una font que no s'acaba mai.
De les Temptacions de Sant Antoni, el Bosco 1490, segon. El segon és impactant, és un volcà en erupció, això.
Sí, sabeu que el Vesuvi és l'únic volcà actiu de l'Europa continental, que està format per el xoc de dues plaques, la placa africana i la placa euroasiàtica, i que encara està actiu, i és més, hi van posar un funicular. Això em fa molta gràcia, aquesta anècdota. El 1880...
És una anècdota?
Sí, sí, sí. El 1880 posen un funicular. El 1906 hi ha una erupció i es destrueix el funicular. El 1909 el tornen a posar, el funicular. El 1994, que és l'última erupció, torna a haver erupció, i ara ja han decidit els italians no tornar a posar cap funicular que vagi al Vesuvi.
Però
perquè...
la segona o tercera vegada, eh?
Perquè els hi ha costat...
Els hi ha costat entendre-ho,
entendre-ho, no? que està absolutament actiu. L'erupció més forta, de tota manera, és la que es produeix el 24 d'agost de l'any 79, després de Crist, i el que explica Plini el Vell és, l'apocalipsis. la lava com va baixant i destrueix les ciutats,
Pompeia,
bàsicament,
Pompeia,
no? De Pompeia i Herculà. No sé si heu estat a Pompeia, però ja en el museu veus les figures que han trobat, és a dir, els cossos que van quedar, que estan com guixos, és com la foto finish del moment aquell, de l'instant en el que això va passar.
I això que aquest quadre que ens portes és el Vesuvi en erupció de William
Turner. És el Vesuvi en erupció d'un dels grans pintors britànics, William Turner, que és tan bo en la seva concepció de la llum i del color que acaba sent quasi un pintor abstracte.
Hi ha molta llum, eh?
És com
un punt de... Quan et fan una fotografia en flash,
sí,
que t'enlluerna...
Exacte.
T'enlluerna, sí.
És com una cosa de pirotècnia, més que d'un Vesuvi, eh? És com si estiguéssim veient un castell de focs artificials.
De festa major.
I ell això li agradava molt. No sé si vau veure la pel·lícula últimament que van fer de Turner. Van fer una pel·lícula, es deia Turner, i que explicava molt bé el personatge.
No era la Tina, eh? Era el William.
No, el William. Sí, la Tina no sé si té pel·lícula.
Si no, encara la té, no. Ja li faran.
Doncs
no
hi ha un moment de la pel·lícula molt bo que el pugen al màstil d'un vaixell perquè i el lliguen, que és veritat, això va passar, ell ho explica, perquè ell volia sentir com era una... Per després pintar-la, com era una tempesta de veritat. I
allà amb els llamps i tot?
Amb tot. I llavors, clar, perquè són artistes positivistes que el que busquen és l'experiència després poder-la traslladar a l'art, a la pintura.
La seva obra, per tant, ell és un especialista, no? En recrear aquest
tipus
de...
Sí, en recrear paisatges.
De la força de la natura.
Sí, molt. Són molt coneguts els seus mars totalment de tempesta, que acaben sent pràcticament pintures... totalment de colors grocs, molt abstractes, ja deixa la figuració, és un revolucionari. Turner és un dels, per mi és el millor pintor britànic de l'època.
William Turner.
Sí, molt millor que tots els altres, sens dubte, perquè és el més modern i és el més visionari, d'alguna forma.
El Vesuvi en erupció, estem repassant amb l'Artur Ramon, foc a la pintura. Portes un miró, ocell encegat pel foc de la lluna.
És un canvi de registre absolut, aquest. Passem del Turner, aquest castell de focs, a una obra molt poètica, molt sutil...
I molt vista, també, eh?
Molt vista, però que, a més, sempre es vol recordar-lo.
Com perquè... expliquem un miró per la ràdio, eh?
Difícil, eh?
És difícil,
costa
clar.
Aquest, eh?
Com identifiques els elements?
L'ocell és bastant clar.
La lluna...
No veieu bastant clar l'ocell?
D'entrada són línies fines.
Són línies fines.
Veiem una lluna, molt clara, també.
Exacte. Amb el toc del color, la lluna és vermella perquè l'ocell està veient aquest foc de la lluna, i hi ha sempre aquesta simbologia del gest. I a mi el que m'agrada de Miró és que sempre són fragments. Miró, l'hauríem de veure, no sé qui ho va dir una vegada, això no m'ho he inventat jo, però ho he llegit no sé on, que l'hauríem de veure com si entréssim en una cova i veiéssim tota l'obra junta, Miró. Com una constel·lació enorme.
Vols dir que fa fotografies, que
no,
fa instants?
No, vull dir que la seva obra és com un travelling de símbols, de simbologia, que el veiem fragmentat pels olis, el rectangle dels quadres. El bonic seria poder-lo veure com una seqüència junta.
I això
treure els límits del marc.
Del marc. Destruir-lo del límit i llavors veuríem l'univers Miró.
Barrejar els quadres.
La constel·lació Miró. I en aquesta constel·lació hi ha tres elements que m'agraden molt. Que és la dona, que és l'ocell i que és el foc. I aquí són... La dona no hi és present, però hi és l'ocell, hi és el foc, i jo crec que té aquesta visió sempre absolutament... Moltes vegades diuen aquelles simplificacions, no?, que és el llenguatge dels nens. Jo crec que al contrari. A vegades el llenguatge dels nens en els dibuixos és molt més sincer...
I més savi.
I més savi, menys artificial que moltes coses que veig d'art contemporani.
Això també ho deia Antoni Tàpies.
Clar, i Miró... No...
Feien dibuixos per nens, deien, no?
Això sempre... Aquestes,
és la burla fàcil.
Aquesta burla que es fa fàcil. O que
molt reduccionista.
Això faria el meu fill, no? Aquestes tonteries que es diuen quan no se sap. Perquè el pitjor que hi ha és aquesta ignorància...
Atrevida.
Atrevida i prepotent, no? Aquest desconeixement que porta la ignorància i llavors a desprestigiar les coses que no coneixes.
Però jo entenc que així d'entrada, no? Quan veus un Miró o un Tàpies, dius, això realment és tan important? És a dir, després ja... Aquí ve el coneixement, eh?
Sí, però saps què passa? Que jo crec que quan els veus, ja els hem vist tant... Que hi ha com un prejudici...
Establert
visual.
Com un altre
visual,
cop el mateix, no?
Visual. I llavors el que has d'intentar sempre és trencar-lo...
Però això passa amb tot, és que això passa amb la cuina, no? Dius, no m'agrada el tomàquet, prova un tomàquet, bo, sí. Ja, potser t'agradarà, no?
Sí.
Bueno, és el que dius tu, Artur, no?
I Miró,
és la cosa
dius,
del coneixement, clar,
Miró,
no? De saber.
Reduir-lo com Tàpies, com tants grans artistes, el propi Picasso, no fa massa una cosa que vaig veure l'altre dia de la televisió, no direm quina, algú parlava del Picasso i del Guernic, amb un comentari que feien a Horta Sant Joan, en rient-se'n, no? Dius, home, encara hi ha gent...
Ah, sí, el Foraster va ser això, sí.
Sí, no volia dir, però...
Bueno, passa res, bueno, eh?
Encara hi ha gent que se'n riu del Guernica. O sigui, quanta ignorància, no? Hem començat amb el Guernica i acabarem amb el Guernica. Quanta ignorància. No?
Avui hem parlat
del
foc, que el foc també és molt, molt atrevit. De fet, amb el foc va començar tot, perquè vam posar llum a moltes ombres.
Exacte. Deixa'm acabar amb una frase de Machado.
Va.
El español desprecia cuanto ignora. Diguem-ho també amb els catalans.
Gràcies, Artur Ramon. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.